meu desig de tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha iniciat aquest divendres al Tribunal Suprem els tràmits per ingressar la fiança de 150.000 euros que el jutge Pablo Llarena li va imposar dijous per eludir la presó. Andreu Van den Einde confia que Forcadell abandoni el centre penitenciari en les properes hores. A primera hora del matí s'ha personat al Suprem per conèixer el número de compte on cal fer l'ingrés dels diners que, segons va confirmar l'Assemblea Nacional Catalana, sortiran de la caixa de solidaritat de l'entitat. Un cop dipositada la fiança, el Suprem haurà de donar ordre de sortida de la presó de la presidenta del Parlament al jutjat del que depèn del centre penitenciari, el d'Alcalá de Henares, i aquest traslladar-ho a l'institut penitenciari perquè autoritzi la presó a fer efectiu aquest alliberament. Forcadell ha dormit a la presó, on des del passat dia 2 de novembre també estan recloses les conselleres destituïdes Dolors Bassa i Meritxell Borràs. El jutge Llaneras va deixar en llibertat els membres de la mesa Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i l'exvicepresident Lluís Maria Corominas, als que ha donat 7 dies per ingressar una fiança de 25.000 euros cadascun. En aquests casos, l'ANC també ha confirmat que els diners sortiran de la mateixa caixa de solidaritat. Un cop abonin les fiances, tots ells, excepte Nuet, tindran la prohibició d'abandonar el territori espanyol i hauran d'entregar el passaport. El passaport tenen de límit fins aquest divendres a les 2 de la tarda per fer-ho. A Girona, i encara en justícia, un tribunal popular jutja a partir d'avui el violador reincident Antonio García Carbonell i l'altre acusat Oriol Boyer per l'assassinat d'una dona a Cabanés al febrer del 2014. El fiscal demana 23 anys de presó per a García Carbonell i 26 per a Boyer.
Bon dia. Els fets que avui arriben a judici van tenir lloc al vespre del 27 de febrer del 2014. Segons l'escrit de conclusions provisional del fiscal, els dos processats van assaltar la víctima de quasi 76 anys prop de casa seva al polígon de l'Aigüeta de Cabanes. Aprofitant la foscor de la nit, la van abordar, la van colpejar, li van posar un mitjó a la boca, li van embolicar un mocador al coll i la van lligar de peus i mans. Després la van arrossegar a un camp proper i la van apallissar perquè els hi donés informació per perpetrar un robatori. Quan la víctima estava moribunda, la van abandonar a la intempèrie i van fugir. Un treballador d'una fàbrica la va trobar l'endemà inconscient i agonitzant i va morir dies després a l'hospital. El judici per aquests fets comença avui amb la tria dels membres del jurat popular i alegacions prèvies. Està previst que els acusats declarin al final, dimecres que ve a la tarda.
Gràcies, Sònia Dubert. És una crònica que ens han ofert els companys d'FM Girona. A Ponent, primers acomiadaments per la vaga d'examinadors a les autoescoles. Els centres de Lleida prescindeixen de personal d'oficina i redueixen jornada a professors de pràctiques de conducció davant de la impossibilitat que els alumnes es puguin examinar. Ràdio Rosselló, Vicenç Berman.
Bon dia. La vaga d'examinadors de la Direcció General de Trànsit, que ja acumula una quarantena de dies aturades des del passat mes de juny, ha provocat que algunes autoescoles lleidatanes s'hagin vist obligades a portar a terme els primers acomiadaments per aquest motiu. Es tracta fonamentalment de personal d'oficina, encara que també han hagut de fer reduccions de jornada a alguns professors. Des d'aleshores, a excepció del mes d'agost, s'han portat a terme jornades de vaga els dilluns, dimarts i dimecres de cada mes, i estan previstes també al desembre. I és que la durada de la vaga ha comportat que les matriculacions d'alumnes hagin caigut més d'un 60% en els centres de formació lleidatans, amb la conseqüent caiguda d'ingressos que aquest fet ha comportat. Propietari de l'autoescola Jaume Valls.
Demanem que se'ns indemnitzi adequadament per cobrir inversions trencades en vehicles, locals, necessaris pel nostre funcionament, pèrdues econòmiques derivades de la nostra inactivitat per aquesta vaga, deudes adquirides per crèdits que hem tingut que demanar per suportar aquests mesos de vaga.
El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat que s'ha convocat una nova reunió entre les parts dimarts vinent per arribar a un acord.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Premi! Premi! Ja és aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Obrim aquest magazín que tenim, com diu la Falca, obert tot l'any, de dilluns a divendres, avui últim dia d'aquesta setmana, començàvem el 6 de dilluns 6 de novembre i l'acabarem aquest diumenge, dia 12 de novembre. Podríem dir que és la primera setmana completa d'aquest mes de novembre. Tota una sèrie de continguts per passar una bona estona en companyia de ràdio, de Ràdio L'Escala, en el 107.6 o radiolescala.cat o des d'allà on sigui, on ens escolten, de la feina, de casa, del cotxe, d'allà on sigui, o caminant, escoltant la ràdio, o corriguent, també. Bé, el que tenim per aquesta primera hora, des d'ara fins al punt de les 12, començarem parlant del temps. Li donarem temps per la meteo, tant a la temperatura com també de demà passat. És a dir, tot el cap de setmana veurem què ens espera. Tindrà més protagonisme a la tramuntana, això ens ho explicarà en Sergi Corral des del seu blog. També, per tots aquells que encara no hagin comprat el diari, els explicarem que hi poden trobar avui a la premsa general l'Helena Pujueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador són els encarregats de portar-se els titulars de la premsa que ha sortit avui, que hi ha avui als quios, la premsa general. També, com no, felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari i aquests sants i aquests aniversaris sempre ho fem extensible a tot el cap de setmana. Acabarem amb una notícia que parlàvem en els informatius ara fa un any i també amb un refrany o frase del dia. Avui tindrem unes petites variacions. Primer tindrem l'entrevista, primer emocions, i després sí que farem un canvi entre el rentaplats i l'entrevista. Avui la Montse Hidalgo, en el seu espai emocions, començarà el visionat emocional de la pel·lícula Mar Adentro, d'Alejandro Amenábar, de l'any 2004, basada en la vida del tetraplègic gallec Ramon San Pedro. La doctora en psicologia i directora de màster d'autolideratge i conducció de grups, Maria Palacín, analitza les circumstàncies d'aquesta situació. Avui és el que ens porta sempre amb aquest espai emocional, la Montse Hidalgo, amb una pel·lícula com a rerefons, i d'aquí doncs, es parla d'un tema doncs, que té relació amb la pel·lícula que és la protagonista d'aquest espai, Emocions. I com dèiem, canviarem després d'Emocions, irem a l'entrevista, aquesta part que ens porta a la Belfort, l'entrevista del dia, i avui parlarem de l'agenda llatinoamericana, que ja ha sortit, l'agenda llatinoamericana 2018, i els encarregats de parlar-nos sobre aquesta agenda llatinoamericana són en Jordi Planes, coordinador de l'Agenda, i Joaquima Tomàs, col·laboradora de l'Agenda. I després sí que, per acabar aquesta primera hora, tindrem aquest rentaplats setmanals de plats de notícies de l'informatiu que rentem cada divendres. Els posem en molts plats, els rentem la paraula del noi, l'anxova, la bona notícia, la vaca tremolosa, la notícia no tan bona. Bé, doncs si els hi fa patxoca, si els agrada, si ens volen fer companyia, doncs moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per fer-nos costat i esperant que passin una bona estona amb la nostra companyia. Dit tot això, és aquell moment de començar i ho fem per al temps. Bé, ahir a aquesta hora teníem 10 graus, que dèiem ja que era una temperatura d'aquestes que ja fa respecte. Avui estem en 14, amb una humitat del 49%. 14 graus en 4, acabem de definir ben bé, 14 graus en 4, quasi arribant als 14 graus i mig. I en quant a les previsions meteorològiques, per avui divendres, en Sergi ens diu que tindrem un cel serè tot el dia, només amb alguns núvols de prims de nord a sud cap al vespre i nit, ambient una mica més suau al migdia, però encara seguirà ventat. Pel que fa al vent, hem començat amb una tramuntana forta de matinada, que ha anat baixant per mantenir-se així la resta del dia. A darrera hora de la nit es pot tornar a reforçar en ratxes que tornaran a superar els 70 km per hora. I la mar, forta maró tot el dia. Pel que fa a demà dissabte, dia de Sant Martí, tindrem un cel variable la major part del dia, sobretot en presència d'alguns núvols alts. Malgrat els núvols prims, lluirà el sol en bona part del dia, ambient més agradable al centre de la jornada, i el vent tramuntana moderada de matinada de força 4-6, que s'anirà enfortint transitòriament fins a 5-7. Ara bé, al migdia baixarà de cop i desapareixerà a primera hora de la tarda. Quedarà amb vent variable o calma fins a la nit. En quant a la mar, forta maró de matinada i matí, baixant a maró a migdia i a marejol a la tarda i vespre. I acabem diumenge dia 12, que veurem si es compleix el famós estiuet de Sant Martí, que sembla que pel dia de Sant Martí, quan a tramuntana, sembla que això es va complint, i per el diumenge dia 12 ens diu que serà un cel serè bona part del dia fins que a la tarda i vespre arribin algunes franges de núvols alts i mitjos de nord cap a sud, ambient encara agradable a migdia. En quant al vent, calmes durant molta estona del dia, sobretot de matinada i matí, a darrera hora de la nit, començarà a entrar tramuntana de forma sobtada, gairebé al vols de mitjanit. I en quant a l'estat de la mar, calmes amb àrees d'arrissada a última hora del dia, començarà a entrar tràgol de gregal. Temperatura de l'aigua del mar, 16 graus en 9. Bé, pel que sembla, sí que podrem un petit estiuet de Sant Martí. A principi, segons explica en Sergi, després ho acabarà de comentar l'apartat de la meteo, de l'informatiu, el dia de la plec, el diumenge dia 12, en principi no hauria d'haver-hi cap problema en quant al temps. Molt bé, això és el que don de si el temps, la meteo, i ara és aquell moment que els hi dediquem a totes aquelles persones que encara n'hagin anat a buscar el diari, n'hagin anat a comprar el diari, que sàpiguen que avui la premsa general parla d'aquests temes que ens presentaran l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador.
De tornar als quioscos, comencem ara el repàs a la premsa generalista després que ja hem repassat la premsa local i comarcal, i ho comencem aquest repàs amb La Vanguardia, titular per a l'entrada a la presó de Forcadell, tot i que la fotografia és per als membres de la mesa del Parlament,
que van sortir lliures sota fiança i, en el cas de Joan Josep Nuet, sense mesures cautelars. L'editorial de La Vanguardia diu que la decisió va produir alleujament a Catalunya i que, si s'haguessin afegit més empresonaments, la situació s'hauria enverinat més del que ja ho està. I afegeix que la decisió judicial d'ahir aporta elements de pacificació davant del dia 21 de desembre.
Va, vinga, repassem altres qüestions, però, d'aquesta portada de La Vanguardia.
Sí, el Congrés de Telefonia Mòbil es conjura per millorar l'edició del 2018 i evitar haver de marxar de Barcelona. L'objectiu és esvair els dubtes sobre la seva continuïtat sorgits arran de la inestabilitat política de Catalunya. Els congressistes asiàtics, que representen el gruix dels que assisteixen a aquest certamen, són els que estan més preocupats.
Ens ocupem ara del Periódico de Catalunya. Quin titular han triat per il·lustrar la decisió del Suprem sobre la presidenta del Parlament?
Doncs diuen fiança i a casa, i expliquen que Carme Forcadell va declarar que acata l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Sobre les eleccions del 21 de desembre, diuen que Oriol Junqueras va vetar la llista conjunta amb el PDeCAT just abans d'entrar a la presó, al·legant que Esquerra Republicana ha de prioritzar la seva consolidació com a força hegemònica.
Però més enllà de la política, el periòdico també parla de l'últim crim de violència masclista.
Sí, que va passar a Elda, València, dimecres. El crim, diu el periòdico, evidencia la ineficàcia contra aquesta violència masclista perquè l'home que va disparar la seva exparella havia d'estar, en teoria, subjecte a control per 4 denúncies prèvies.
Cop d'ull ara a la portada del diari Ara, ocupada pràcticament sencera per la fotografia de Carme Forcadell arribant ahir a la seu del Tribunal Suprem. Ja ho hem explicat. Què més hi trobem?
Hi trobem que Agbar va carregar el capítol de reserva i desenvolupament, recerca i desenvolupament, una factura de més de 3.000 euros per una xerrada de l'aleshores magistrat i ara fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza.
I acabem ara sí el repàs amb el Punt Avui. Bona part de la portada també centrada en la declaració ahir de Carme Forcadell i dels membres de la mesa del Parlament. També titular, però, des del Punt Avui per a la manifestació de demà.
Sí, l'11N, Diada per a la llibertat dels presos polítics, diu el Punt Avui. Explica que les famílies dels 10 empresonats encapçalaran la manifestació convocada per les entitats demà a Barcelona.
Després d'aquest resum de premsa, és aquell moment que anem a parlar de sants, aniversaris, també hi posem una notícia i un refrany per acabar de completar aquesta secció. Avui dia 10, Sant Lleó I, el gran papa, Sant Andreu Avelí i Sant Tiberi. Per demà dia 11, Sant Martí de Tous, Santa Menna i Sant i Veranus, que era bisbe, aquest senyor. I per diumenge, dia 12, Sant Josefat, Sant Emilià i Sant Nil. Felicitats a tots els que celebren el seu sant, com també els que en el seu aniversari des d'aquí. Fa moltes felicitats, tant els que els feu avui com demà passat. I anem a saber qui fa anys durant tots també doncs, el Ennio Morricone, que fa 89 anys, l'Anna Triolana Fernández, que en fa 29, aquests avui, per demà dissabte, l'actor Leonardo DiCaprio, 43, l'actriu Demi Moore, que en fa 55, i l'Ally McBeal, la calista Flockhart, que en fa 53. Per diumenge, també, tres actors, en Ryan Gosling, que en fa 37, en Juanjo Ballesta, el Bola, que en fa 30, i l'Anna Hathaway, que en fa 35. I les notícies, què passava ara fa un any, quina notícia es parlava, aquí els informatius d'aquesta casa, ràdio, televisió, doncs es deia que alguns carrers de l'Escala ja llueixen l'enllumenat nadalenc. Serà a partir del dia 2 de desembre quan s'encengui el centenar de llums decoratives de Nadal. L'acte tradicional a l'Escala coincidirà amb la benvinguda al Tió. Una notícia descabiat. M'imagino que els serveis informatius també se'n faran ressò perquè alguns carrers ja han vist que s'han començat a instal·lar aquests llums de Nadal. I la frase del dia, més ben dit el refrany, avui toca refrany, ens diu que feina començada és mig acabada. I ara sí, és aquell moment que ens anem a parlar d'emocions. Comencem el visionat emocional de la pel·lícula Mar Adentro, d'Alejandro Amenábar, de l'any 2004, basada en la vida del tetraplègic gallec Ramon San Pedro, el primer ciutadà espanyol que va fer una petició judicial per poder morir i que la persona o persones que l'auxiliessin no incorriessin en delicte. La doctora en psicologia, Maria Palacín, analitza les circumstàncies d'aquesta situació. Doncs bé, ens anem amb aquestes emocions que ens porta la Montse Hidalgo.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Viure la vida amb plenitud fins al final. Però què passa quan una persona pren la decisió de no continuar vivint? I si aquesta decisió està condicionada per les limitacions físiques d'una malaltia invalidant? Avui volem analitzar una pel·lícula dirigida per Alejandro Amenábar l'any 2004, amb un Òscar i 14 premis Goya, sobre el dret a morir amb dignitat. Mar Adentro. Maria Palacín, directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, Maria.
Moltes gràcies, com sempre.
Ramon San Pedro explica a una advocada que li portarà al procés judicial els seus motius per voler posar fi a la seva vida.
Per què morir?
A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me presta la ayuda necesaria para morir.
¿Y tú crees que alguien te va a ayudar?
Bueno, eso dependerá de los que manejan el cotarro, ¿no? Dependerá de que ellos venzan su miedo. Que no, hombre, que no. Que no es para tanto, ¿no? Si la muerte siempre ha estado ahí y siempre estará. Si al final nos toca a todos, ¿no? A todos.
Demana justícia, demana no ser jutjat, demana dignitat.
Demana dignitat perquè ell no vol viure amb aquesta situació que és dramàtica, realment és molt dramàtica, no? No tenir control sobre el teu cos, no poder moure un dit, demanar fins i tot que et posin una palleta amb un got per beure, doncs sent que la seva vida no té dignitat d'aquesta manera. Però fa un comentari i és: no vol que se sentin ofesos altres persones amb la mateixa situació, perquè cada un té dret també, doncs, a sentir una dignitat amb la manera de viure com vulgui. I això és un tema delicat, perquè per un costat es demana qualitat de vida per les persones amb dependència i per un altre hi ha una persona amb dependència com aquesta situació de tetraplègia que demana acabar amb la seva pròpia vida. Llavors és com un conflicte emocional, un conflicte cognitiu, fins i tot en la salut pública, no? En el tema de salut.
La causa de Ramon San Pedro rep el suport d'una associació.
Nos llamó hace un año. Pretendía que literalmente le ayudáramos a morir. Yo le dije lo que había. Nosotros podemos ofrecer apoyo psicológico, asesoramiento legal, pero no le vamos a poner el cianuro en la boca. Se enfadó muchísimo. Nos llamó farsantes, Bueno, tuve que colgarle. A los pocos días vuelve a llamar, ya más tranquilo. Me sorprendió lo claro que lo tenía.
¿No ha vacilado nunca?
Nunca.
Eso es importante.
¿Y cuánto tiempo lleva así? 26 años.
Una decisió fonamentada en els molts anys que porta aquesta persona postrada en un llit, perquè es nega també a utilitzar una cadira per desplaçar-s'hi.
Sí, és una situació dramàtica de passar d'un accident, no?, mitjançant un accident on va amb una conducta de risc, no?, i demana que li ajudin a morir. Però qui és la persona que posarà aquella palleta perquè begui el cianur i mori? El problema de la mort amb dignitat i la llibertat personal a elegir, doncs, que un no vulgui seguir visquent d'aquesta manera, no és que no tinguin el dret, sinó qui és qui ho fa això.
L'advocada que porta el cas també pateix una malaltia degenerativa i decideix publicar un llibre amb la seva història.
A los 19 años cogí mis cosas y, ¿no?, a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y así estuve unos años hasta el accidente.
Espera un momento, perdona, ¿que te diste la vuelta al mundo con 20 años?
¿Por qué no sabes cómo? Mecánico de barcos. Siempre se lo digo a mi sobrino. Para viajar sin dinero, marinero. ¿Qué? ¿Buscando pruebas?
No, es que no había ninguna foto tuya por aquí. ¿Cómo eras de joven?
¿Por qué? ¿Tan feo te parezco ahora o qué?
Vale, no tengo ninguna pregunta más y ya está. No te gusta mirar al pasado, ¿verdad?
Claro. Yo miro hacia el futuro.
¿Y qué es el futuro para ti?
La muerte. Igual que para ti. Tú no piensas en la muerte. A ver si voy a ser yo el único que piensa en la muerte.
Sí, claro que pienso. Solo que intento que no sea mi único pensamiento.
Una vida plena, això és el que intenta argumentar, que ja ha fet la volta al món de molt jove i que el que li importa de debò és el futur, no el passat.
Sí, perquè el futur només té aquest objectiu, perquè mirant al passat el que té és el que ja ha gaudit d'allò molt poc, però li porta records que són tristos. El seu desig té a veure amb la seva tristesa de la vida que està visquent. Potser aquest futur és un futur molt realista, en el sentit de que l'hiperrealisme, en el fons, és una mena de negativisme, és una mena de tristesa profunda. I això és una miqueta fort de dir-ho així, però en realitat, quina expectativa de vida en té? Cap ni una. La realitat de la seva situació és que depèn d'altres persones i no vol seguir visquent així. Llavors està mirant el futur per ell, però també per altres persones que potser estima, que li estimen i que també està pensant en aquell futur. I és l'hiperrealisme, totalment, no?
Doncs el que fa Ramon San Pedro és acudir a la justícia i arriba el dia clau, el dia del judici.
Silencio, por favor. En un estado que se declara laico, que reconoce el derecho a la propiedad privada y cuya constitución recoge también el derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes, cabe deducir que quien considere su condición degradante, como Ramón San Pedro, pueda disponer de su propia vida. De hecho, nadie que intente suicidarse y sobreviva es procesado después. Pero cuando se necesita la ayuda de otra persona para morir con dignidad, entonces el Estado interfiere en la independencia de las personas y les dice que la vida que viven no es suya, que no pueden disponer de ella. Esto, señoría, solo puede hacerse basándose en creencias metafísicas, es decir, religiosas. En un Estado, repito, que se declara laico. Señorías, yo les pido una respuesta jurídica, pero sobre todo racional y humana. Y ahora, con la venia de la sala, Ramón San Pedro, que se encuentra sentado entre el público, querría leerles un breve escrito.
No ha lugar.
Señorías, mi cliente desea dirigirse a ustedes directamente para que oigan de su propia voz.
Usted conoce el procedimiento tan bien como nosotros, letrado.
Por supuesto que lo conozco perfectamente. Pero discúlpenme, señorías, no pensé que fuera tan irrelevante o tan improcedente dedicar 3 minutos de su tiempo, para escuchar a un hombre que lleva esperando 28 años.
Si usted quiere cambiar el procedimiento, cambie las leyes.
Sí, ya, desde luego, sí, ya lo sé yo.
Muy bien, este caso queda pues visto para sentencia. Buenos días.
I les lleis no li donen resposta de moment. És una situació sense sortida?
És una situació que pot tenir sortides, imagino, jurídiques, si es vol, perquè hi ha països que les tenen o que les han facilitat, però la contaminació de les creences religioses, i aquí estava posant el dit dins de la ferida, no?, aquest advocat dient, quan es necessita d'un altre, d'un tercer, per abandonar aquesta vida, no?, quan un mateix no pot, un sol no pot. Aquí és el gran dilema és aquest, aquesta és la dificultat. Imagina't que hi ha escenes, ho hem viscut també en pel·lícules, quan una persona podia ser morta per un enemic de manera de tortura i de manera molt dramàtica perquè ja està ferit en el camp de batalla, o la generositat del company que li fa mort en aquest mateix camp de batalla per no ser torturat per l'enemic, i que fa l'esforç i l'acte de generositat en benefici de l'altre, però que és matant-lo. És més ajudar a morir amb més dignitat en el seu company que no fer-li doncs sofrir i potser sense dignitat més tard. Però el jurídic, o el marc jurídic en aquest cas, o legal, o les lleis,
li estarien acusant d'homicidi? Li estarien acusant d'assassinat? Jo crec que és el dilema que es planteja, no? I això és un... és difícil.
Tan difícil com que encara el tema segueix de la mateixa manera sense resoldre's. Parlarem d'aquesta pel·lícula, Mar Adentro, en els programes següents, perquè anirem a veure com reaccionen, com viuen aquesta situació els familiars i el seu entorn. Maria Palacín, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Montse, igualment.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Emocions, a la secció que ens portava la Montse Hidalgo des de la xarxa. Bé, i passem ja a l'entrevista. Cada any no falta la cita a l'agenda llatinoamericana. I per parlar-nos d'aquesta agenda d'enguany, a l'apartat de l'entrevista que ens porta l'Abel Font, compta amb la presència de Jordi Plana, que és coordinador de l'agència, i Joaquima Tomàs, que és col·laboradora d'aquesta agenda llatinoamericana. Els escoltem.
Doncs en l'apartat d'entrevista d'avui parlarem d'un tema habitual cada any quan arribem, si fa no fa, per aquests mesos. Som a mes de novembre, ja ens n'hem menjat un terç d'aquest mes i ja comencem a veure aquí mateix al final d'any. Cada any fem una entrevista de presentació de l'agenda llatinoamericana mundial amb el nostre amic Jordi Planas, que no se'n cansa de fer difusió i escampar arreu aquesta iniciativa que ens porta temes d'un interès increïble. Jordi Planas, sigueu molt benvingut un any més a la ràdio.
Moltes gràcies, Déu us guard.
I avui en Jordi ha vingut acompanyat de la Joaquima. De la Joaquima Tomàs i Serra, que és col·laboradora d'aquesta campanya de presentacions de l'agenda llatinoamericana. Joaquima, sigueu molt benvinguda a la ràdio també.
Gràcies, bon dia.
L'agenda d'enguany ve encapçalada pel lema Igualtat de gènere. Parlem d'aquest lema. Com és que enguany s'ha escollit aquest tema per cohesionar, diguem, els diferents articles o documents que es publiquen a l'agenda?
Era un tema que jo crec que l'agenda el tenia pendent i que el havia d'afrontar. Llavors, jo estic molt contenta aquest any que el tema hagi sigut aquest de la igualtat, perquè em sembla que mundialment, i també a casa nostra, ens convé molt aprofundir tots plegats en aquesta igualtat de gènere, que no vol dir, ni molt menys, que hàgim d'anar homes contra dones, això ni pensar-hi. Únicament que les dones, encara a casa nostra, som una mica ciutadanes de segona. Ja no cal dir quan sortim de casa. Què vull dir? Vull dir, per exemple, que a nivell polític les dones tenim un sostre de vidre. Per què? Hi ha dones alcaldesses, molt bé, hi ha dones al Parlament, dones al Senat, una dona en el Parlament de Catalunya, molt bé, però jo pregunto't, quants presidents de la Generalitat han sigut dones?
Fins avui cap.
Fins avui. Quants presidents del govern espanyol han sigut dones?
Fins avui cap.
Cap. Llavors, què vol dir? Vol dir que arribem fins a un punt, però no podem passar. Per què? Perquè hi ha un poder, que és el patriarcat, que és el poder polític, el poder econòmic, el poder sindical i el poder religiós. I sempre que ens enfrontem amb igualtats de gèneres, reclamant els drets de les dones, ens enfrontem amb uns poders. No uns costums i unes tradicions, no. Seria minimitzar-ho molt. Ens enfrontem, repeteixo, amb el poder polític, econòmic, sindical i religiós. I llavors això vol dir, doncs, molta paciència, molt estar convençudes i convençuts de lo que estem lluitant i demanant. Això a nivell polític. A nivell econòmic, jo sempre dic, perquè m'agrada, que les dones, doncs, anys enrere i ara també, amb sous que el dia 25 ja s'acaben, en les cases es menjava i es menja fins al 31. I no preguntis a aquella mare o a aquella àvia o a aquella tia com s'ho feien per menjar del 25 al 31. Llavors les grans economistes han sigut les dones. Bé, al moment en què l'economia passa a poder públic i als mitjans de comunicació i tal, llavors jo em pregunto, quan es fan les reunions dels 7 països més industrialitzats del món per parlar d'economia, en la fotografia de família que es fan, quantes dones hi ha?
Ara mateix, quantes n'hi ha? Hi ha la Merkel
I prou, el dia que són els 7, prou.
I para de comptar.
Quan es reuneixen tots els països europeus per parlar d'economia, que ja són més colla, jo sempre dic, mireu-vos la fotografia que fan de família i compteu quantes dones hi han. Aquell dia n'hi ha alguna més pels països nòrdics. I quan alguna vegada l'any passat, que a mi em va cridar molt l'atenció, hi havia dones que vaig pensar, què ha passat? Llavors al peu de pàgina, molt honrats els del diari, posaven, són els que han participat en la reunió, més les seves parelles. Clar, perquè llavors et trobaves allà amb 15 dones i deies on t'han sortit aquestes. Clar, era la parella dels homes, alguna parella dels homes que hi havia allà. Això per un cantó. Per un altre cantó, a mi també m'agrada que jo sento que a vegades un programa de ràdio de cuina, molt curtet, amb què es pot trucar explicant una mica, per exemple, parlen de canelons, no? Tu com fas els canelons? I surten homes i dones i diuen, jo faig els canelons com la meva àvia, jo faig els canelons com la meva mare, jo faig els canelons com la meva sogra.
La referència sempre és una dona.
Llavors resulta que les grans cuineres han sigut les àvies, les mares i les sogres. El moment en què la restauració, perquè ara ja se'n diu cuina, se'n diu restauració, el moment en què la restauració arriba als grans mitjans de comunicació, ja hi són pel tros. Comença a comptar quantes dones surten en els grans mitjans de comunicació. La del Maresme, alguna altra, però el resto, tot homes. I vaig veure un reportatge d'uns cuiners que anaven a Mònaco, que n'hi havia uns 15 o 16, que els havien convidat, etc. I vaig comptar, i no exagero, que eren 15 o 16, i em penso que hi havia un parell de dones. Si les grans cuineres... O sigui, que el moment en què arriba a la popularitat i a manar, les dones ja estan arraconades. I és l'home, és el poder, el que mana.
Aquesta és una realitat que pot ser més o menys incòmoda, però, en definitiva, ara mateix el món està així i hi ha una desigualtat evident, inqüestionable, entre home i dona. D'això en vol parlar l'agenda llatinoamericana 2018. Com? Què hi trobarem en aquesta agenda 2018?
Són, cada any són més de 50 articles, i com sempre diem, és una eina de lluita, no és una agenda per apuntar, sí que ho és una agenda per apuntar, i això és un pretext, una excusa, per obrir debats, per aprofundir en tots aquests temes que realment val la pena crear pensament, que ajudin a pensar, a obrir debats. I un objectiu bàsic és canviar cor i ments. Per què? Perquè el món molt... Elles mouen el món. I que, per tant, si el nostre pensament, el nostre cor, les nostres ments, els nostres valors són tan i tan limitats avui, i a més hi ha un sistema que se'n diu neoliberal en la qual els empeny aquest individualisme ferotge, a la qual tots els mitjans de comunicació, més del 90%, ja estan en mans de les grans potències multinacionals i que només miren pels seus interessos, val la pena crear aquest pensament diferent, fomentar els valors, la generositat, la solidaritat, la comprensió, la tolerància, aquests valors és el que ha de canviar el món. Per tant, aquest any, amb el tema de gènere, que és un tema de rabiosa actualitat encara, i no parlem dels països més marginats, més empobrits, més trepitjats, que aquest tema realment és un tema ferotge encara. La mutilació genital de les criatures. Si vas tu en aquests països de Centroamèrica, per exemple, una criatura que hagi quedat embarassada perquè l'han violat, doncs ha de seguir un procés i, a més, és castigada i marginada. El tema de les parelles d'homes amb homes, dones amb dones, això són tabús, perquè les lleis no afavoreixen i hi ha la gran influència, sobretot, d'aquest gran poder fàctic des de les revisions. Per tant, si no prenem consciència, si no obrim debats, si no ens posem a treballar junts, homes i dones, amb un tema que és de rabiosa actualitat, el tema de gènere. El tema de gènere és una qüestió de justícia, i que per tant és inqüestionable, és innegociable i és universal i a tot arreu s'ha de treballar. Però insisteixo molt en aquests països, fer aquest any l'agenda llatinoamericana no ha sigut fàcil, perquè realment la gent es tanca en banda, i quan la gent es tanca en el seu sí, en la seva veritat, i no vol escoltar altres veritats, ja sóc pel tros.
Hi ha molts tabús, encara ho deies molt bé, Jordi, i em comentàvem que la situació actual a nivell polític, a nivell econòmic, doncs hi ha aquesta desigualtat de gènere evident i inqüestionable. A nivell de les religions també no és pas un oasi el paper que hi té la dona fa.
Mira,
Joaquima.
Sí, en Raymond Paniker deia que no hi ha cap religió.
Cap.
Un gran teòleg, un gran filòsof, de molt de criteri, que ell deia que cap religió té resolt la situació de la dona i tampoc la qüestió de la sexualitat. I que això marca, doncs, tota la religió. No n'hi ha cap que s'escapi. I jo diria sempre, quan parlem de la nostra, perquè és la que domina en el país, que què fem les dones a l'Església? Ui! Hi havia una dona molt maca, feminista, que ella sempre deia, si fos, i creient, si fóssim capaces les dones de fer dos caps de setmana vaga, és quan es veuria el que les dones aporten a l'Església. Què vull dir? Arreglar un altar, posar flors, fregar, rentar, cuidar-se'n, sí, la catequesis, directora de catequesis, directora de caritat, de Càritas, directora del que vulgueu, secretària de la parròquia, portar els comptes, bé, molt bé, estupendo. Però quan manen les dones? Quan manen les dones? Mai. O sigui, treballar tant com vulguem, amb bona voluntat, però manar, mai. Quan s'ha de decidir, per exemple, una cosa ben senzilla, es vol canviar el rector. Bé, les dones i els homes tenen alguna cosa a dir amb aquest canvi de rector?
Ben poc.
Quasi mai cap, pum, ve de dalt. On és el poder del creient, de l'home i la dona creient? On és? O sigui que estem igual que en l'aspecte polític. A l'Església no tenim un sostre de vidre com en l'aspecte polític, no. Un sostre de dos vidres, com els vidres que posem a les finestres perquè no senti la fressa de darrere, no?
Uh-huh. Bé, doncs, i davant de tot això, quines propostes hi trobarem a l'agenda? Perquè, a veure, l'agenda llatinoamericana és una eina per obriments, dèiem. I dia a dia, a mesura que anem passant setmanes, doncs hi trobem referents, ens anem trobant aquests articles tan interessants, ens anem trobant commemoracions, aniversaris, premis, convocatòries, diferents reflexions, per anar cap a on? O com? Ara entrem una mica dins de l'agenda, sí. I posem algun exemple d'idees que hi trobarem o propostes que ens fan algun dels col·laboradors que s'hi recullen avui.
L'agenda té un veure i un jutjar i un actuar. O sigui, hi ha uns temes...
Aquesta és la clau, veure, aquest, jutjar
i actuar. O sigui, hi ha uns temes que són per veure la situació, uns temes que són per jutjar la situació i uns altres temes que són per actuar. Uh-huh. I a mi, per exemple, m'agrada molt que és d'una dona que en el tema de l'agenda, el nom del tema és Pioneres del Feminisme, Olimpa de Gouges. Aquesta dona és una dona del segle XVIII que no es deia pas Olimpa, no, es deia Maria. Però igual que la Catalina Albert, com que, estic parlant del segle XVIII, com que era una dona que havia publicat, que publicava, que escrivia, pamfletària, filòloga i revolucionària i feminista, si hagués posat el seu nom de veritat, res hagués pogut ni publicar ni dir. Llavors es posa Olimpa, que Olimpa tant pot ser un home com pot ser una dona.
Llavors un terme, un nom més neutre.
Més neutre. Llavors aquesta dona va viure, naturalment, a la Revolució Francesa. La Revolució Francesa, igualtat, llibertat i fraternitat. Molt bé, estupendo. Avui encara en vivim d'això, no? Però la Revolució Francesa, el seu conjunt, varen fer la publicació dels drets dels homes i del ciutadà. I llavors ella va dir, i on som les dones? I llavors aquí va començar tot un moviment... Un moviment a favor de les dones i dient que les dones també tenien un puesto dintre de la revolució i reivindicava al segle XVIII l'educació per a tothom, el dret al treball públic, el dret al vot, igualtat de poders a la família, instauració del divorci, estic parlant del segle XVIII, creació de tallers nacionals pels aturats, creació de llargs pels pidolaires al carrer, i llavors ella va editar els drets de les dones i de les ciutadanes amb 17 articles. Avui se la considera la gran promotora del feminisme al país, no? I ella deia que si les dones podien anar al cadalse, perquè els aguillotinaven també, també podien anar a parlar en l'Assemblea Nacional. Tenien el mateix dret, perquè si pujaven en un lloc podien pujar a l'altre. I amb ella la van aguillotinar. El 1000... Deixa'm ser exacte, per no confondre-me. El 1793 va ser guillotinada pels seus escrits en defensa dels drets de les dones en el país.
Això en el capítol de Veure, un exemple de les coses que coneixerem, podrem llegir quan comprem l'agenda, perquè la comprarem, i aquesta entrevista també serveix per animar una mica la gent a compartir totes aquestes reflexions. Jordi, destaca'm en algun del capítol del jutjar.
El tema del jutjar, jo crec que per arribar aquí doncs s'ha de llegir, s'ha de posar debat i s'han d'utilitzar els mitjans que estan al nostre alcance. O sigui, tota aquesta riquesa que trobem aquí, per fer-la extensible a la societat, doncs s'han de buscar recursos pedagògics, mitjans pedagògics. La ràdio és un, la televisió, vídeos, cartells, mapes, calendaris, i avui es troben digitalitzats, molts d'aquests materials es troben digitalitzats a la nostra web. N'hi ha altres, però si entreu a llatinoamericana.org veureu el caudal del material de recursos pedagògics que es poden trobar, no solament en aquest tema, el tema de gènere. Cada any l'agenda d'alguna manera ha sigut un de les quatre potes que té. L'agenda és la causa indígena, la causa negra, la causa de la dona també, no? Per tant, tots els articles que han sortit durant aquests 27 anys, 2008 fa 27 anys, que en Casal Bàlig i en Josep Maria Vigil van tenir aquest bon encert de crear aquesta eina, doncs es poden trobar digitalitzats a la web, llatinoamericana.org. Si voleu, per temes, el tema de la llibertat, que és un tema ben punyent en aquest moment, en casa nostra, sobretot,
ja ho crec.
El tema de la democràcia, que tant se'n parla de la democràcia, el tema del compromís polític, el tema dels drets humans... Tots aquests últims temes, han sortit a les últimes agendes. Es poden trobar, aquell professor que vol preparar una classe o aquell que vol preparar un escrit, o el que sigui, poden trobar digitalitzat. O per persones. Aquell que vulgui per persones, el que ha escrit en Galeano, el que ha escrit en Bof, el que es poden també trobar en aquesta web. Per tant, aquí, abans de passar a l'actuar, hem d'anar aprofundint aquests debats i totes aquestes pedagogies que es poden utilitzar i fer presentacions d'aquesta eina, eina com a excusa. L'agenda no és aquest paper ratllat, sinó que és la història, és militància, acció i compromís. És això el que és, i és aquest dia a dia que tots podem anar portant. Per tant, en aquest espai és un procés, fins a arribar ja al compromís. Nosaltres, evidentment, que apuntem que l'agenda el que vol ser és una eina revolucionària per canviar cors i ments. I per això diem textualment que és provocar les transformacions de consciència necessàries perquè sorgeixin pràctiques noves, passar a l'acció. Però el nostre carisma, sobretot, és aquest fomentar els valors.
Amb aquest lema, per provocar aquestes accions noves, entraria dins aquest veure, jutjar
i
actuar. Suposo que hem actuat poc els últims anys, els últims segles.
Sí, la gent està dormiscada encara. Afortunadament, ara sembla que hi ha un desvetllament.
Escolta'm, si posem un exemple de l'Olimpa de Gouges del segle XVIII i a dia d'avui encara hi ha les injustícies que hi ha o les desigualtats que hi ha a nivell de gènere, que seria el fil conductor. Per tant, anem a l'actuar. A veure, quins exemples cita l'agenda d'aquest any, així com, Joaquim, així com ens heu citat l'Olimpa de Gouges, a nivell d'actuar, va, posem-ne un exemple,
sí,
també.
Jo diria una altra cosa, que és que sempre s'ha actuat i sempre s'ha lluitat. Vull dir, per exemple, el que tenim avui, la diferència de salaris. La mateixa feina, un home cobra més que la dona, un home cobra menys. Això sí, està lluitant, s'ha lluitat, i cada any, el dia 8 de març, el capitalisme ens ha fet malbé el dia 8 de març. M'explicaré. El dia 8 de març és el dia de la dona. No. A veure, tu pots celebrar el que vulguis, però el dia 8 de març és el dia de la dona treballadora. Per què? Perquè el dia 8 de març, és que vull ser una mica exacte, cuidado, no? Ja, vull ser una mica exacte amb l'any, el dia 8 de març de 1910, de 1905, hi havia 129 dones d'una empresa de cotó a Nova York que varen reclamar augment de salari. perquè els salaris que cobraven eren de misèria. Esclar, l'empresari va dir que no. I elles varen continuar tancades a la fàbrica. Llavors ell, com que va veure que allò, ell no es veia en cor de resoldre-ho, va dir a la policia, resoleu-me això, sisplau. Tenim 128 treballadors aquí, me reclamen un salari, i la policia agafa dos bombes incendiàries i els atira dintre de la fàbrica. Les dones estaven tancades, varen morir 129 dones cremades. El dia 8 de març del 1905. Llavors, el 1911, la reunió de dones socialistes a Europa va declarar que el 8 de març, el 1911, el 8 de març seria sempre el dia de la dona treballadora. Llavors, a mi ja em sembla bé que cadascú ho celebri com li sembli, però no és el dia de la dona, és el dia de la dona treballadora. I avui encara estem reivindicant la igualtat de salaris. Jo recordo, perquè jo era al sindicat en aquell moment, que quan les noies varen entrar a fer de camareres en els restaurants i en els bars, jo vaig dir, ai, que bé, mira, un pas més a tenir llocs de treball. I em varen dir, Joquima, saps per què els alloguen? Dic, no ho sé, maco. Diu, els alloguen perquè els paguen menys. I ahí són pel dros. I tu me diràs com ho fan. Molt senzill. Ell i jo fem el mateix treball. A en Jordi li diran oficial de primera i a mi em diran oficial de segona. I, per exemple, una empresa de Girona, que naturalment no dirà el nom, va tenir una baixa d'homes en un sector de la seva empresa, que, esclar, la cosa anava coixa, i llavors va dir a les noies, guiteu, sisplau, passeu en aquella sala a treballar perquè els homes s'han donat de baixa. Les noies hi varen anar-hi, varen fer el treball normal igual que els homes. Quan els altres varen reincorporar, elles se'n van anar al seu puesto. I, esclar, algú va dir, oh, fixeu-vos, hem anat en el cantó dels homes i hem fet la mateixa feina que ells i no ens han hagut d'ensenyar res. Llavors resulta que ells i nosaltres fem la mateixa feina i ells cobren més. Naturalment se'n van anar a magistratura i es va solucionar. Però imagina't com s'han de solucionar aquests problemes. Llavors tu me dius algun exemple de cara endavant. Mira, hi ha un tema que se'n diu... Juntes, avançarem, que és una dona africana, afroamericana, negra, com se'n diu, esclava. Aquesta dona, analfabeta, i d'una família de 13 germans. Aquesta dona va fugir, etcètera, seria molt llarg, i ara potser no tenim temps. Aquesta dona, cristiana del segle XIX, aquesta dona es dona compte de la situació dels negres, dels esclaus, i de la dona. I llavors ella es converteix en una defensora de l'esclavatge, que no ha de desaparèixer, de l'evolució, i defensora de les dones. I ella tenia l'avantatge que era una dona negra que media 180. No és gaire normal que les dones esclaves negres medissin 180. I a més tenia una veu tan potenta que quan ella ens raonava posava per nom la dona impossible, perquè havies de callar, perquè ella, el seu to de veu, estava per damunt. Va ser una dona revolucionària, una dona que va lluitar contra l'esclavatge, que va lluitar per les dones, i va formar part, el 1851, som al segle XIX ja, de la Convenció dels Drets de les Dones a Ohio, Estats Units, amb un discurs que va entrar a la història. ¿Acaso yo no soy una mujer? I llavors va defensar d'una manera imponente com no hi havia d'haver esclavatge i com les dones eren exactament igual que els homes. Però hi havia un clergue a la convenció que defensava les dones blanques que se'ls havia d'ajudar. I les negres, com que eren inferiors i com que eren menys intel·ligents, no se'ls havia d'ajudar. Però com que totes eren pecadores, no s'havia d'ajudar ningú. Llavors, ella i el clergue va utilitzar la Bíblia per defensar això. Llavors, ella va dir que si Déu havia creat una primera dona i aquesta primera dona havia revolucionat el món, avui totes les dones juntes podíem aixecar el món com era abans. Avui dia aquesta dona se la considera santa, l'Església d'Anglaterra la commemora com a santa, l'Església Evangèlica Nord-Americana i altres esglésies luteranes com a renovadora de la societat. I la NASA, quan va enviar la seva nau espacial a Mart, va posar el nom d'ella, Sojourner. O sigui que seria una demostració de com lluitant podem lograr que les coses canvin. I hem de lluitar tots, homes i dones. No sé si ho he dit abans, però ho repetiria. Perquè és una lluita comuna. Perquè a tots ens afecta. Si les dones som ciutadans de segona, l'home queda entremig. I no pot ser. Hem de ser tots ciutadans de primera. I, a més, una altra cosa que dels que diria és que hem de tenir clar que lluitem contra tot un sistema, i les lluites contra un sistema són llargues i dures, i llavors hem de tenir molta paciència. perquè hi ha un altre tema que jo he trobat interessant, que diu l'ètica del feminisme, que també ens ajuda a que el feminisme, com va començar, quan deies que eres feminista, et deien de tot, menys guapa, perquè eres una amargada, érem divorciades, no havíem trobat un home, lluitàvem contra els homes, mentida, quan el feminisme el que defensava era l'igualtat de salaris, l'igualtat de drets, l'igualtat a dintre de la família, l'igualtat en l'educació, que les nenes i noies poguessin arribar de l'escola a l'institut i a l'universitat i anar avançant, no? I llavors trobo interessant aquest tema que diu l'ètica del feminisme. Per tant, ser feminista avui és una ètica.
Ja ho crec. L'agenda llatinoamericana ja és al carrer. Sí. Ja la podeu adquirir, ja la podeu trobar. En el cas de l'escala, Jordi, la trobarem a la llibreria Vitel·la, entenc.
Sí, sí. A l'escala sí, Ciro Girona, la coordinadora d'ONGs, el telèfon és el 972-21-9916, si no podem entrar, com us deia, a la web, llatinoamericana.org, i que, per tant, aquesta gran família, la gent, l'hem d'anar ampliant, perquè ens convida. I aquí el Pere Casaldàlia i Josep Maria Fichil fan aquest gran pas que diu textualment a la pàgina 5. A sota de tot, diu, els continguts d'aquesta obra són propietat del poble llatinoamericà, que dona permís per copiar, citar i reproduir lliurement sense demanar permís. Per tant, la gent, el missatge, és el qui se'l
escampem, escampeu-lo, feu-lo conèixer i apliqueu-lo, si m'ho cas. De presentacions en fan múltiples.
Sí,
de
moment, una cinquantena.
No, de moment no n'hi ha cap de programada a l'escala en concret. Mm. Això no treu que no s'hagi de fer.
No s'hagi de fer. Si hi ha una llibreria, si hi ha un col·lectiu, qui sigui...
Els doncs... últims anys s'havia fet amb Càritas,
sí,
em sembla.
Sí, s'havia fet amb Càritas, s'havia fet a l'Ajuntament, s'havia fet de moltes maneres. I si a l'escala hi ha algun col·lectiu que s'anima, nosaltres estem a la vostra disposició. I si a més del telèfon em pot trucar al meu particular, el 606-55-210, Jordi Planes, estic a la vostra disposició, per si us faltés doncs, la infraestructura necessària per fer aquest acte de presentació, sigui l'escala, algun poble veí, algun col·lectiu, allà on sigui.
Si més no, de presentacions les més immediates, per exemple, la d'avui al vespre.
Sí,
avui al vespre a les 8, Figueres, amb conferència... Sí. A càrrec de la Glòria Sanz, sí. Professora d'Educació Secundària, sí. I projecció d'algun audiovisual comentats per Jordi Roig i en Jordi Planes, sí. Mateix, coordinador,
sí, sí.
De l'agenda.
Sí, 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 jo mateix. Sí, sí.
A les 8, on es fa? Al casino, al casino Menestral, al carrer Poeta Marquina número 2.
Sí, que està aquest lloc era l'antic jutjat, que és provisional perquè el casino està en obres i, per tant, aquest altre lloc, a l'acte de presentació.
Joaquima, encara un...
Un petit incís.
I tant.
Mira, l'Institut Català de la Dona ha editat aquest llibre, que es titula Elles, i són... perdó, diria una altra cosa abans. Si ara ens preguntessin a tu, a mi i a en Jordi, digueu-nos tres o quatre dones catalanes, dels països catalans, que s'hagin destacat per la seva combativitat i lluita en el seu món artístic, en el seu món cultural, en el seu món de l'ensenyament, en el seu món de la sanitat... Sabríem dir quatre noms de quatre dones?
Mm. Sortirien estirant, eh? Jo de seguida aniria cap a la literatura i no et sortiria gaire de la literatura.
Vale. Eh? Doncs llavors, què ha fet l'Institut de Dones, l'Institut Català de Dones? Ha editat aquest llibre, que són 65 dones oblidades de la història. Mm. I llavors hi ha dones, des del cicle primer, el 12, el 13, el 14, el 15, el 17, el 18, el 19, fins al 20. I són només dues pàgines. Molt senzill de llegir, molt ben fet i molt maco. I encara no hi són totes, perquè no he trobat a faltar alguna que hauria de ser-hi. Però són 65 dones que varen lluitar cadascú en el seu món. I va lograr, dintre les seves possibilitats, perquè també hem de pensar que els canvis són petits i que els canvis es van fent de mica en mica. I, a més, no podem deixar passar res. A nivell d'anar contra la dona, no podem deixar passar res. Jo sempre dic que coses petites que sembla que no... Mira, jo quan treballava a tenir el públic, perquè la feina era així, i venia algun home i deia, escolti, senyoreta, i jo li deia, perdoni, si jo fos un home, vostè me diria, senyoreta? Ai, no, disculpi, disculpi. Dic, no, jo ja ho entenc, que vostè me digui, senyoreta, però és que no, en un noi no li diria senyoret? No, té tota la raó. Doncs miri, digui'm senyora, si li és igual. Això ho vaig dir al meu jefe. No et preocupis, que més, ho diré endavant. Per què? A mi m'han de dir senyoreta. Què n'han de fer si sóc casada, soltera, viuda, separada? Digue'm senyora. Aquesta, això és una discriminació. Oh, és que això és molt maco. No, de maco no en té res. Això és discriminació, perquè no es tracta d'igual els homes que les dones. I això és molt petit, però de coses petites anem caminant i anem avançant. Mira, jo sóc creient en un Jesús i en un evangeli, i jo a la parròquia llegeixo les lectures a vegades. I hi ha una lectura de Sant Pau que diu que les dones han de ser submises als homes i que les dones han d'obeir els homes. Quan aquesta lectura surt, jo dic en el celebrant abans, mira, perdona, avui no llegiré, que estàs afònica. Dic, no, afònica res. És que aquest text de Sant